París.
Són les conclusions preliminars d'una investigació de la Comissió Europea sobre TikTok que va començar a febrer de 2024. Brussel·les adverteix que podrien posar una multa a la plataforma de fins al 6% de la seva facturació anual si no en modifica el funcionament.
Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tèntol número 1082. Heu de saber que tal dia com avui, de l'any 1521, varen empresonar John Colom i altres dirigents agermanats, cosa que va provocar la revolta de les Germanies. Bon dia. Avui fa 505 anys que a Mallorca empresonaren Joan Colom i altres dirigents, cosa que el 100 de mà va provocar aquesta revolta de les Germanies. I de 5 anys en fan 505 anys d'aquest episodi d'un dels més rellevants de la història de Mallorca, la Germania, un aixecament civil que va intentar posar fre a la corrupció de les oligarquies ciutadanes, a forçar una redistribució justa dels impostos i a impulsar les llibertats polítiques i socials pels estaments més humils de la societat illenca. Un dels líders de la Germania va ser Joan Colom. Barreter d'ofici, vivia amb la seva família a Palma. Les tropes del rei l'empresonaren 2 mesos al castell de Bellver. Després el degollaren, l'arrossegaren i l'esquarteraren. Els quarters del seu cos foren exposats damunt 4 pilars construïts a diferent lloc de Palma. I el seu cap va romandre a la Porta Pintada, davant la plaça d'Espanya, durant segles, dins un agavi perquè ningú s'atrevís a tornar a aixecar-se contra el poder. De fet, varen exhibir el cap de Joan Colom durant 299 anys, fins al 1822, perquè el veiessin els forans en arribar a Palma. A més, la casa de Joan Colom fou enderrocada i el solar sembrat de sal. Comencem.
Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, un programa que, com sempre, és ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa avui, en bon divendres, té totes les lletres i qui les saben totes són en Miquel Junc i en Celestia Oliver. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Junc. Bon dia, Celestí.
Bon dia.
Oliver, com esteu?
Bé.
Esteu ben trobats de divendres avui?
De divendres,
sí,
ja.
Sí, se nota. Té que fa vent avui, ja que hi ha ambient de cap de setmana. I hem recordat aquesta efemèride, perquè si fa 5 anys hi va haver molt d'actes que commemoraven aquests 500 anys de les Germanies a les Balears, especialment també a Mallorca, enguany en fa 505 d'anys i va ser tal dia com avui que es varen començar, varen provocar aquestes revoltes de les Germanies. Però bé, dit això, que és un fet històric, una notícia, una efemèride fatídica de la història de les Balears, recordem que avui és dia 6 de febrer. li va passar a Aitana dia 6 de febrer? Ho sabeu?
No.
Però va fer aquesta cançó.
Sí, n'hi ha que la ballen.
Sí, no?
I molt.
No fa gràcia, dic, avui l'hem de posar. Perquè som divendres.
Celestí,
més temes.
Vinga, punt de cap de setmana, com a darrer dia de la setmana, d'entre setmana, jugarem a Tèntol, també repassarem el que ens deixa el dia d'avui, i vos explicarem que Sencelles encara celebra aquest dies de festes, de les festes patronals de Sant Àgueda, que era ahir, i entre els actes tradicionals hi ha la segona edició de la Reviscolada, una trobada que plega colles de gegants i colles també de xeremiers d'arreu de Mallorca. Sencelles fa d'anfitriona i aquesta trobada serà demà dissabte a partir de les 11 de matí i durant tot el dia, sobretot per crear poble i això, i germanor.
Ara som gegants.
I del dia de gegants demà a Sencelles, l'acte té com a objectiu convertir el poble, com dèiem, en punt de trobada de la cultura popular i la música tradicional en la participació tant de les colles de Sencelles com de formacions convidades. L'any passat hi van assistir colles procedents de Palma, Muro, Lloret i Santa Margalida. I enguany, les colles convidades són els gegants de Santa Maria i de Muro, a més dels anfitrions.
I de trobada gegantera demà que trobareu a Sencelles dins del marc de les festes de Santa Àgueda. Però avui és divendres i també connectarem amb Son Bugadelles amb el nostre col·laborador més colorista, en Josep Salmerón, i el seu Living Salmen.
Oli, caris, quina tristor que tinc amb aquestes borrasques que ens arriben d'una darrere l'altra, sense aturar. Avui tenim una miqueta de treva, però torna el vent i la pluja. Però és que encara hi ha gent que diu que li agrada aquest temps. Sí, ren on just que no anaus que en filem. Ai, amigues, després aquí a Living Salmet ho conte tot. Fins després, perles. No anaus que en stay the words on your list.
T'ha tocat pel temps, en Salmerón.
Però és de divendres, en Salmerón, sí. Amb aquestes cantades.
Sí, sí, sí.
El manco cantarem. Ben cert. També tindrem... Sí, taula de redacció, Miquel, avui.
Sí, avui començarem explicant-vos que el Consell de Mallorca ha recuperat més de 1.500 peces arqueològiques d'un gran valor patrimonial i històric que volien espoliar, presumptament, tres ciutadans alemanys. Oh, ja ho veieu. Però bé, sí, sí, són, hi ha moltes mònades, àmfores, gerres, un pot de tot, d'època grega, romana i fins a l'edat mitjana, així que...
És que són 1.500,
eh? Més de 1.500.
Més de 1.500.
Sí, sí, avui he vist les imatges de com han arribat en caixes i... És que rufa, però bé, en parlarem, perquè
per
sort s'han pogut recuperar. Mm. Sí.
Però haurem de xerrar de més alemans avui,
ah, sí?
Perquè un berlines de 60 anys ha guanyat en un sorteig una casa a Mallorca valorada en 2 milions d'euros. I fins i tot li han donat dobbers en metàl·lic. I a part de la casa, dobbers en metàl·lic. Ha tingut la sort de sa vida, aquest home.
Sí.
Se va gastar 25 euros i ahir ha rebut una casa de 2 milions.
És la loteria d'Alemanya. Però allò de regalar-te dobbers, t'ha regalat una casa a Mallorca.
Sí, és una mena de loteria social que fan aquestes coses, però...
Ja parlarem amb en Patrick Schimmer, que ha estat...
Anava a dir on han d'anar a comprar dècims.
D'aquesta notícia.
On han d'anar a comprar dècims.
No podrà entrar en Patrick. Justament té feina a l'hora baixa i no podrà entrar. Li hem demanat, però... Però com entrem nosaltres? I acabarem amb música i escoltant la banda sonora del Correllengo Germanat, una cançó titulada Amb el cor, i s'ha estrenat just avui.
Avantpassats poder parlar al carrer i no fer-ho d'amagat.
I ara jo tinc la veu per cridar-ho ben fort.
Que jo parli en català i que ho sàpia tothom.
De Fraga al Longuer, de Salses a Guatemar.
Ens hem enamorat del que no podem tocar.
I em voltem a la sang i això no és possible.
Sí, aquesta cançó és amb Balcó, s'acaba de publicar i és la cançó del Correllengua agermanat que enguany s'ha fet i que el productor és en Juanjo Montserrat. Després l'escoltarem i també en parlarem, però tenim més coses.
Això mateix. A la tercera hora de programa de Tento el d'avui, a partir de les 5, entrevistarem el músic català Miqui Puig, qui es va donar a conèixer al capdavant del mític grup Los Sencillos a finals dels anys 80 i que avui precisament ve a presentar-nos les seves memòries. Jo no quería ser Miqui Puig, cronología sentimental de un cantante de amor.
Esta mañana el sol estaba ya muy arriba. Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes y 30 ni te cases, ni te empaques. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Bonito es.
I d'ací, Celestí, avui vendrà en Miqui Puig perquè és a Palma, no és
veritat? Sí, l'emballada en aquesta. Sí. És aquí a Palma per presentar les seves memòries en les quals diu que no volia perdre el cap per amor i ho ha fet ja en diverses ocasions, que volia viure i tenir una casa a les Landes, però que en realitat viu de lloguer, que s'imaginava fer cançons perfectes i les va fer com aquest Bonito és, que encara se balla, que va ser un dels seus moments més àlgids, però veurem si el millor, que va cantar amb na Janet, també és un dels seus cims creatius, que no volia que li diguessin gras, que no volia ser Miqui Puig, i que ho va ser, i que ho és, però que a vegades... En segons quines ocasions, segons han llegit, no ho voldria ser.
No. Però bé, Miqui Puig, avui aquí, atenta a l'Ivet de Ràdio, memòries, eh? I mira que jove, m'agrada quan una persona jove fa les seves memòries, perquè és com un moment de balanç, m'imagino.
Diu, finalment som Miqui Puig, encara que faci mal, a vegades.
Doncs passarà per aquí i en parlarem. I torna també la música en aquest programa, perquè vendrà en Pablo Sierra i ho farà, com sempre, amb les cançons dels altres.
67 edicions més tard, un disc no cantat en anglès es va endur el premi de millor àlbum de l'any a la gala dels Grammy. La fita, ja ho sabeu, és obra de Bad Bunny, però sorprèn més saber que abans del Boricua, el 2023, amb el seu anterior treball, cap disc complet en una altra llengua que no fos l'anglès havia estat ni tan sols nominat. Avui a les cançons dels altres raonarem una estoneta sobre aquest fenomen, molt més bèstia inclús del que succeeix al cinema amb els Oscar.
Si te quieres divertir,
avui se nota que són divendres perquè han posat un tema bo darrere un altre.
Ja som una pista de ball avui.
Avui Bad Bunny i curiositat sobre Bad Bunny, sobre la seva música i coses que molt sorprendran en Pablo Sierra avui a la seva secció de música. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01 al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I ja ho sabeu, fent de Xisco, també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
Escriure'ns a l'Instagram del programa @tentolivetres, al Facebook de Tentol,
o bé, al correu electrònic
o sorpresa,
que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
Molt bé, doncs tot això teniu per contactar amb nosaltres, si ho voleu fer. I ara arriba el moment de saludar el nostre tècnic, Miquel, moltes gràcies.
Moltes
gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè avui tenim a les vies de so un home que té curiositat de saber què ha passat amb Bad Bunny. segur que sí.
I que està pensant en anar a ballar aquest cap de setmana.
Crec que sí, no ho sé.
Just en sortir d'aquí. I va de cap.
Bona cosa. Avui tenim en el Lluís Fortesa. Moltes gràcies, són les 3 i 20 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
Sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un curtmetratge basat en un fet històric, el pas de l'arxiduc Lluís Salvador per Mallorca.
Volen que es vegin els penya-segats, mestre.
No, no s'amaguin, no s'amaguin.
És magnífic. Aquelles paraules em sortiren de la boca gairebé sense vola. Mai no m'havia imaginat donant ordres a una reina i un arxiduc, encara que només fos per fer-los una fotografia.
Sí, perquè fa uns dies es va presentar, això que escoltau, un curtmetratge titulat L'Emperadriu i jo, una pel·lícula dirigida per Toni i Miquel Orrach, producció de Sevilla Films i també d'Ivetres Televisió, i protagonitzada per Marimar Frutos, Toni Gomila i Fernando de Angulo. L'Emperadriu i jo se situa a Palma l'any 1893, quan un fotògraf de ciutat rep l'encàrrec de fer una fotografia familiar a dos cosins. La fotografia s'ha de fer a bord d'un iot fondejat a la costa nord de Mallorca, just de vora la foradada. Els dos cosins resulten ser dos personatges singulars. Per una banda, l'arxiduc Lluís Salvador i, per altra, l'emperadriu d'Àstria, Elisabet Sissi. La fotografia viatja dins catxes més d'un segle, oblidada per tots fins que l'any 2024, en una mudança, Isabel la troba juntament amb un camafeu, que és una figura esculpida de relleu damunt una pedra preciosa. Aquest audiovisual adapta el capítol El iot imperial de la novel·la L'estació de les pluges de Miquel Orrach, codirector d'aquesta peça. Recorden que Elisabet de Baviera, sobirana d'Àustria-Hongria, coneguda com l'emperadriu Sissi, va visitar en dues ocasions el seu cosí, l'arxiduc Lluís Salvador d'Esburg, l'arxiduc, a Mallorca, qui compartia actituds i també interessos semblants. Lluís Salvador, impulsat per la curiositat científica, gairebé enciclopèdica, va descobrir les Balears entre l'any 1867 i el 1872 va iniciar la compra a Mallorca d'aquelles possessions que, com Son Galceran, S'Estaca i Son Moragues, reconstruïren el miramar del seu admirat Ramon Llull.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat l'amic. Qui és l'alba? He los ocells venir en llur cant. Que l'amic mori per la mà de l'alba, digues fort.
Segons Joan Marc, biògraf de l'arxiduc, aquest va dedicar un dels seus estudis a l'emperadriu, però aquelles activitats intel·lectuals no l'impressionaven massa. Com a bon súbdit distingit, Lluís Salvador feia una visita anual a la família i, sí, com de costum, no va voler rebre i es va limitar a donar-li les gràcies a través d'un camarlenc. A dir de Marc, d'aquest biògraf de Joan Marc, l'actitud de Sissi cap a Lluís Salvador va variar arran de dues tragèdies de dues morts. La primera, la del seu cosí confident, Lluís II de Baviera, i la segona, la del seu únic fill mascle, en Rodolf, hereu de la corona, mort en estranyes circumstàncies a Meidling, en companyia de la seva amant. Segons Marc, Elisabet es refugià, en certa manera, en l'arxiduc. I des de la seva mort de Rodolf, Sissi va vestir permanentment de negre. Es va allunyar de la cort i viatjava constantment per Europa, segons recull també Francesc Roger en un article al diari Ara Balears. Sissi es va convertir, es va construir una residència a l'illa de Corfu, però una vegada finalitzada va deixar d'interessar-la. passa a finals de desembre de 1892, quan finalment l'emperadriu Sissi es va decidir a visitar el seu cosí a Mallorca. Li ho havia promès en una trobada prèvia en la qual tots dos parlaren de viatges. Va arribar amb el seu iot Miramar. En el primer viatge, narra Joan Marc, que quedà dos dies a Palma visitant la ciutat acompanyada de Lluís Salvador, i el tercer dia anar a Miramar i a Son Moragues, però per desgràcia el temps plujós no va acompanyar massa. Assegura que Ferran, que només posar peu a Mallorca, Sissi es va sentir atreta per la xarxa de senderes que es descendien a la mà, i el seu anfitrió es va veure obligat a acompanyar-la caminant, tant que, segons explica l'escriptora Ángel Escaso, l'emperadriu Sissi caminava fins a 6 hores diàries. L'emperadriu Sissi va tornar a Mallorca, va ser l'any següent, dia 30 de gener de 1893, i passar també uns dies del mes de febrer. Aquesta vegada residí a Son Moragues i va visitar s'Estaca. Lluís Salvador va voler oferir l'emperadriu una degustació exhaustiva de gastronomia mallorquina i la va enlluernar amb encimades, quartos en gelat, madritxos, bunyols, sopes torrades de carn i peix, sopes de sofrit, frit de porc, sobrassada amb mel, escalduns amb malvasia de s'Estaca, pilotes i bacallà, capó a la rei en Jaume i porcella rostida. I encara més, bunyol de vent, llesques, tortada real, dolçat bescuit, bescuit de la reina, confits i carn de codony.
T'estimes el meu equipatge, t'estimes tot lo que ara te puc.
Però 5 anys després de la visita, d'aquesta segona visita de Sissi a Mallorca, l'emperadriu va ser assassinada a Ginebra, dia 30 de setembre de 1898, per un anarquista. La seva biografia, edulcorada, arribaria al cinema en les pel·lícules protagonitzades per Romy Schneider, que va viure a Eivissa. Casa seva es va convertir també en el restaurant Sissis. Aquesta és la història de l'emperadriu Sissi a Mallorca i la relació amb el seu cosí, l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, que ara aprofundirem.
I és per aquest motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a l'emperadriu i l'arxiduc.
Són les 3 i 27 minuts.
Tèntol.
Però avancem, i avui també tenim pregunta del dia, com sempre, perquè els oients participeu d'aquest programa. I avui la pregunta no té massa a veure res en Sissi, però és aquesta. Tracta d'un verb, el verb cendre, o cendre, que significa fer passar pel sedàs, ja sigui la farina o serena, per fer-la més fina. De la paraula cendre en deriva una expressió molt coneguda, que és pesta cernuda. I la pregunta d'avui és, sabeu què significa pesta cernuda? Pregunta, sí. Què significa pesta cernuda?
Segur que qualque vegada ho heu sentit.
Sí.
O us ho han dit.
Sí. Si mos ho han dit malament.
Sí. Sí, bé, pot
o, no.
Ser.
No.
O no.
Espera.
No, sí. Espera.
No mos avancem.
No.
Respostes.
Vinga, és una cosa extremadament dolenta. És la cendra que queda dins els, dels cendrers dels fumadors, d'aquells que fumen. Uh-huh. O és una malaltia del segle XVIII. Uh-huh.
Què és la pesta cernuda?
Bueno, reservar.
No.
No.
Vist així, no. No hi ha res que sigui bo. Per tant, què significa pesta cernuda per jugar nosaltres quan sempre teniu dues opcions?
Si ens podeu enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram, que és @tentolib3, ja ho sabeu, o també ens podeu telefonar i així vos sentim al 971-1399-00. 971-1399-00.
Ja tenim pregunta, ara tornem. Peix, 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 peix.
Face out my face by the end of this song. Face out my face, unless
face, you wanna fight? Face out my face, I'm telling you, alright. Face out my face, yeah, even if I'm wrong. Get your face out my face by the end of this song.
IB3 Ràdio és investigació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donam una mà a Abaimar.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Són les 3 i 32 minuts, som en directe aquí a IB3 Ràdio i mos ha telefonat en Pep Lluís de Porto Colom. Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per telefonar. Avui tenim una pregunta curiosa. Què significa pesta cernuda? Tu ho saps, Pep Lluís?
Pues jo crec que sí. Pesta cernuda és una cosa molt dolenta, perquè sí. Quan tu, per exemple, te menges un menjar que no se pot menjar o que ha sortit dolent i tal, dius, això per i pesta cernuda.
Ho ha de ser molt, però...
No se pot menjar.
Sí, no el menjador.
No el menjador. Quantes pestes cernudes que ja li pot posar, que tamateix no hi ha manera de tornar-s'hi allò.
T'arreglarò.
Sí. Idò, sí, una expressió que no s'ha perdut del tot, jo crec, no, Norbera? Que ara se diu.
No, bueno, jo de nin la sentia molt. Ara feia molt de temps que no la sentia. Jo m'imagino que avui en dia, pues, ja, a lo millor se va perdent, total. Mm-hmm. Però uns que ja tenim un poquet d'edat, un poquet més avançada, pues sí que l'han sentida. Qualque pim m'ho han dit a que nostra.
Ai, sí. Quan érem infants i fèiem qualque cosa que no estava bé. Sí. Que nin, és pesta cernuda.
Sí.
Sí, ho han rebut.
És així. Idò, sí, efectivament. Gràcies, Pep Lluís. Pesta cernuda. Una ferrada forta a Porto Colom.
Ben, igual, gràcies.
Bona setmana. Igualment.
Idò, efectivament, és una cosa extremadament dolenta. És una cosa pesta cernuda, que ara sabem que ve d'aquest verd cendre, que és això de passar per un sedàs. I d'aquí vendria aquesta expressió, que també se diu mal li toc, pesta cernuda. També és una altra variació. En tot cas, ara sí, arriba el moment de conèixer els nostres convidats. Ha arribat el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és l'Emperadriu i l'Arxiduc i el curtmetratge L'Emperadriu i jo. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Som en Toni. Faig de fotògraf i visc a l'estatge, a la Serra de Tramuntana.
Jo som en Miquel i vaig participar amb en Toni en aquesta pel·li que se diu L'Emperadriu i jo.
Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
De dins el clot més fondo de Manacor.
Jo visc que vaig néixer a Palma, vamos, però venc de Costitx, de les meves dues famílies.
Qui és vostè? I què hi fa a Castilla?
Em sona molt. No deu pas ser periodista, oi?
No, jo som un comediant.
Jo m'acosto a definir-me també un poc comediant.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Ara mateix faig feina per Miquel Orrach, director, productor, autor i alma mater d'aquesta pel·lícula.
Bueno, pues, jo faig feina a la universitat. I en els meus moments així de relats faig pel·lícules amb en Toni i molta més gent.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Un bon text, una bona història.
Tranquil·litat d'ànim i veure que la gent està entusiasmada en el projecte.
Però està molt bé, això. Que li paguen bé.
Me conformo.
Sí, jo també me conformo.
Li agrada el bacallà?
Mengeu arengades?
Les arengades torrades i el bacallà darrerament el faig arrebossadet i me queda beníssim.
Jo sé de triar, m'estim més bacallà que arengada, però també n'he menjada diverses vegades, sí.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
Crec que hora d'anar a jeure.
Jo, com més va, també m'agrada més aquesta hora. Però també m'agraden tots els moments del dia, francament.
A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
No, més tardet, més tardet. Ve a les 11, sols a l'hora.
Sí, jo de ve a les 11 i mitja, clarament.
Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Fins demà!
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
I les hem sentit respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar a Miquel Orrach i en Toni Gomila. Com estàu?
Hola, gràcies.
Gràcies per ser aquí. Miquel, començant per tu, director d'aquesta pel·lícula L'Emperadriu i jo, que, a més, forma part d'un projecte que ja coneixies, perquè és un capítol d'un llibre que havies escrit sobre això mateix.
Sí, efectivament. Se tracta... Bueno, el vaig extreure de... És el capítol final d'una novel·la que vaig escriure fa un parell d'any, que se diu L'estació de les pluges, i que també per peripècies de sa vida pues, havia quedat aparcat allà i fins fa dos estius el meu germà i jo decidirem posar-nos a fer el meu germà Toni, que és coimpulsor, per dir-ho de qualque manera, d'aquest projecte, varen decidir convertir-lo en un guió cinematogràfic d'un curtmetratge i fins avui.
Perquè com és d'apassionant, ara ho explicava, aquesta història de l'emperadriu Sissi, de l'arxiduc també, se n'ha parlat molt, però també de la visita de la seva cosina aquí a Mallorca.
Sí, realment és un fet històric que jo crec que és tot i que sigui conegut, no és, és com un de sa gent no el teníem present.
Exacte.
Fins que no t'endinses un poc dins d'aquest món, no? I pues, vist des de la perspectiva de l'època en què viatjar no era una cosa tan trivial com pugui ser avui, té tot com un halo romàntic tot plegat que me va aparèixer pues, molt adequat.
I sobretot una figura tan coneguda a tot el món com és l'emperadriu Sissi.
Exactament.
Que vas a Viena i allà
és la reina.
Tot.
Mai millor dit,
sí,
no?
Sí, exacte. Però tot està dedicat a ell, sí. La veus per tot.
I aquí bueno, tenim la figura de seu cosí arxifamós, arxiduc, uh-huh. Lluís Salvador.
Exacte.
I que jo penso que, a pesar de tot, no acaba de ser tan conegut com crec que mereixeria. No?
Mm-hmm. Sí, per això, el reivindicam encara més, també amb aquesta pel·lícula.
Efectivament, el reivindicam, exactament.
I tu agafes una història, que no sé si és verdadera o no, Antoni Gomila és un fotògraf, fa de fotògraf, i a través d'aquest fotògraf, que un dia li rep un encàrrec, Toni, que has de fotografiar dos cosins.
Arriba un senyor i me fa aquest encàrrec, un lotgelet que té de l'època a Palma, i me fa l'encàrrec de fotografiar aquests dos personatges tan il·lustres.
Que no ho sabies prèviament qui eren.
No sabia qui eren. Fins que no vaig a ser dins el vaixell no vaig saber qui eren. Els personatges no sap qui eren. I és un personatge que m'ha seduït molt, perquè la mirada dels fotògrafs, la mirada de muntar aquests dos personatges, i el fet de que per més que tu siguis el fil conductor de les històries, els protagonistes sempre seran els altres dos, perquè tenen una potència tots dos increïble. I era molt xulo poder fer això, poder ser protagonista de la història, però sense el pes de protagonitzar l'acció, que són els altres, al revés, protagonitzar l'acció sense el pes de ses protagonistes. Això va ser molt xulo.
Que bé. I és ficció? És a dir, això va passar realment, Miquel?
Home, aquí l'únic que és cert és que va venir na Sissi, va venir a Palma, a Mallorca, estant el seu cosí. La part que ha relatat en Toni és ficció.
És ficcionada.
És ficció.
Vos la vareu inventar per, com una
sí,
manera...
Sí, era una manera de diguéssim, de baixar aquests personatges que, vulguis o no vulguis, formen part de la mitologia o mitologia, són arxifamosos, no? I convertir-los en persones gairebé normal, totalment normal, els seus problemes, les seves inquietuds i les seves, entre cometes, misèries, no?
Mm-hmm. Com ho vareu fer per gravar dins... Bé, no sé si està gravat dins un vaixell.
Les dues coses.
Sí.
Perdona, el que és real és que hi ha una foto de l'època de dos vaixells a la foradada.
Sí.
Per tant, qualcú...
Del vaixell de
Sissi i davant el vaixell de Salta.
En Nietzsche
i el Miramar.
I qualcú va fer aquesta fotografia i en Miquel, a la seva narració, el que fa és que aquest mateix fotògraf jo baixa i se'n va fins en el vaixell.
És a dir, que partint d'aquí, la història parteix d'aquesta fotografia real. Això està bé.
Varen filmar a dins el vaixell d'època més antic de l'estat espanyol.
El Verdera.
El Rafael
Verdera.
I que mos va donar tots els exteriors, i després els interiors eren un decorat fabricat, però que donava moltíssim espego. Moltíssim.
Que és molt mal de fer, reproduir aquella època.
Molt mal de fer. Tal vegada, si en perspectiva, i després d'aquest any i pico de feina que va representar fer aquesta... Jo recomano per una persona com jo, i que s'iniciï en el món del curtmetratge, que triï una temàtica i un temps més fàcil de reproduir. No?
Més proper.
Que segur que n'hi ha.
Sí, però clar, aquella història s'ha de contar.
Efectivament, sí.
Vull dir que són coses importants i també part de la nostra història, com comentàvem. I també se veuen les intimitats, no? Hi ha un moment en què diu, jo estaré asseguda i l'arxiduc assegut. Vull dir, jo estaré dret i l'arxiduc assegut, com també... aquestes lluites de poda o aquestes coses més...
En la ciutat de Miquel, de que ha volgut reflectir aquest caràcter més humà, posar escala humana, els dos personatges, no són dues divinitats, sinó que són dues persones humanes, i allà veus que més enllà del rang que tingui cadascú socialment o dins l'aristocràcia o el que sigui, són dues. I ella comanda més que ell. Aquí ell seurà, jo estaré dreta i ja està. Hi ha aquesta part també de que no deixen de ser dos cosins, una foto de dos cosins.
A molta complicitat, que pareixia ser que era real, a la vida real.
Sí,
i això és un
pal,
exactament. I és un pal que valem... Que més enllà d'aquest boato que envolta un acord, En el final són persones com nosaltres. Tothom és persona.
Clar, també tocats per la desgràcia. Perquè...
Tocat per ser... Molts, tocat.
Molt. De fet, ja va vestida de negre, no sé si...
Sí, tal com has comentat tu abans a la introducció, a partir de la mort d'un dels seus fills, que en circumstàncies poc clares, no?, ja va entrar una espècie de, imagino jo, de depressió o d'estat d'ànim de caigut que ja l'obligava a vestir de negre. I, de fet, a la pel·lícula va vestida de negre.
Sí, m'hi he fixat, que és un detall que també contextualitza una miqueta... També surt la fora d'ada...
Una mica de paisatge, sí. Una mica d'història...
Una mica molt.
Una mica de drama... de drama de gest un poc nostàlgic,
sí,
poc de tot.
Sí, està bé, està bé. I on vareu gravar? Quines són les localitzacions?
Les localitzacions físiques reals són a la vora del Baluard de Sant Pere i a l'estaca mateixa dins de Rafael Verdera.
Vareu poder entrar a l'estaca?
No, a l'estaca no.
Perdó, a la fordada.
A la fordada.
Dins la mà.
A bord de Rafael Verdera. I després vàrem muntar un decorats, també d'una manera completament artesanal i, bueno, si els haguéssiu en realitat no fliparíeu, com se diu popularment, a una casa. I vàrem intentar reproduir els dos escenaris de l'interior del vaixell.
Per què fliparíem? Perquè és una virgueria.
No. perquè realment...
Molt rudimentari.
Sí, molt rudimentari, però te'n dones compte que el cinema té aquesta màgia, no? De que una cosa ben enfocada i ben il·luminada pot resultar.
I tant. I ara aquesta pel·lícula, quin recorregut tindrà? Perquè ara ho feu una presentació en el Teatre Xafortesa que se va omplir
tot. Sí, va ser realment un xoc per una persona com Antoni està més que basat en aquest tipus de multituds, però nosaltres ho vàrem considerar pues, un xitarro, un xerran clar, no?
Clar.
I recorregut, bueno, a dia d'avui hem estat, diguéssim, seleccionat a dues seccions oficials de dos festivals, i les tenim, estem amb això, amb festivals, i després s'ha d'estrenar IB3, que en desconec
la data en concret.
Sí, és una coproducció
amb IB3, sí. Exacte. Que bé. I heu fet dos germans, també.
Perdona?
Dos germans.
Sí. Sí, bueno...
Antoni Arrac i Miquel Arrac.
Exactament. El meu germà i jo, ja, com he dit abans, vàrem tirar de cop aquí com, sense pensar ni en les conseqüències ni en què implicava fer un curtmetratge, no? I va ser des de fer el guió que l'he fet jo i construir decorats, cercar exteriors, cercar vestuari... El sector principal, a qui mai agrairem suficient la seva gosadia de prendre part amb aquest projecte. Tot, en fi, tot plegat fins que vàrem, bueno, una passa darrere l'altra, ho vàrem aconseguir, t'ho diré.
Sí, sí. I tens una càmera de fotografies. Això va costar molt trobar-la i que fos de plaques, com en aquella època.
Crec que això és màgia, sí. dels germans Orrach. Jo els m'ha costat sobre el de fer funcionar.
Exacte, a veure com marxava.
La van construir nosaltres, també.
Ah, la van construir? Sí, jo entenc una de màquina...
Si ho haguessin sabut...
Ja, ara ho he pensat. Sí, de màquina d'aquestes que feia fotografia en vidre. Molt sentit.
I la va fer el meu germà, en concret. Sí. O sigui que, en fi... Quan dic que és una producció artesanal...
Sí,
no,
però...
I sou artesans, perquè...
Sí,
tot resulta.
Fem el que podem.
I sobretot això, si és història, la divulgació, que mai mos cansarem de divulgar, com va fer Lluís Salvador, li hem de tornar de qualque manera tot allò que ell va divulgar per nosaltres.
Molt humilment, jo no sóc ni especialista Lluís Salvador, ni molt manco, però reconeix la seva obra i és una figura que a mi històricament considero que va ser molt important per les illes i per lo que va fer en un temps en què fes aquest determinat tipus de coses no devia ser ni fàcil ni reconegut.
Toni, tu ets la primera vegada que fes una cosa al voltant de l'Arxiduc?
Crec que en el programa Això és Mel havien dedicat un capítol a l'Arxiduc i me sona que... que havia anat vestit d'arxiduig per la serra,
que ja havies
pasteig,
fet una part
ficcionada. Pot ser. I després és un tema un poc recurrent que algunes de les obres de teatre que jo he escrit com a personatge, tot que dona...
Arrestó i Cremat sortia
i a Corà també sortia. I en Chopin i l'arxiduig no se'n van anar i tots els que ven anar també se'n tornaran. També, és un, però jo el llap molt com, com un element de la cultura popular, això de l'arxiduig i tot això. Jo trobo que és una llàstima ser llet mort, de les circumstàncies se va morir, perquè havia d'haver mort aquí de vell i crear la Fundació Catalina Humà en totes les terres que hi ara tindríem una serra de tramuntana tota per públic, quasi. Tota una fundació d'aquestes... Però bé, això és les utopies que mos permeten seguir vistent, amb il·lusió.
I tant que sí. I d'avui, amb en Miquel Arrac i en Toni Gomila, jugam en l'Arxiduc i l'Emperadriu.
Guanya qui la sap més llarga.
I ara vos farem unes preguntes senzilles relacionades amb l'Arxiduc i tindreu dues opcions de resposta, no passeu pena, que vos dirà en Celestí.
Ara ja
començarem...
sou concursants, eh?
Sí. Bueno. Miquel, començant per tu, no te preocupis, fàcil. Primera pregunta, Sant Moragues és una possessió de Valldemossa fundada per la família Moragues al segle XIV. Actualment, i després d'any de decadència, Sant Moragues ha recuperat una activitat agrícola pròspera i també hi fan oli d'oliva, produeixen fruites, verdures, conserves, i és una finca que té producció. Però l'Arxiduc Lluís Salvador la va comprar l'any 1883 a Sant Moragues i la va comprar en Ignasi Moragues i allà l'Arxiduc hi volia construir un projecte. Sap quin?
I volia fer un refugi a un museu balear.
Diré un museu balear, però...
Clar que sí. Ho diràs bé, Miquel.
Menys mal.
Molt bé. I doncs, si mira, un poc en tronc amb això que deia en Toni ara, l'Arxiduc allà hi hagués fet un museu.
Jo crec que sí.
Segur, ja ell ja ho tenia pensat.
Sí. Quatre fondos de l'imperi austro-hongarès i ja està.
Exacte. Ben finançat i un bon museu. Doncs sí, és una llàstima que no s'hagués pogut dur a terme, perquè ara tindríem un museu fantàstic.
La veritat és que sí.
Doncs sí, Sant Moragues.
I el primer balear.
També.
M'atreviria a dir.
Sí. Segurament. No? Sí, no hi devia haver cap museu aleshores.
Ni el concepte balear, tampoc.
Clar. Molt bé. Segona pregunta, Miquel, per tu. El paper de propietaris i cuidadors de finques i possessions de la Serra de Tramuntana ha estat molt important al llarg dels segles, com la tasca que va fer l'Arxiduc. Nosaltres hem pensat que podíem fer-vos algunes preguntes a partir dels topònims de la serra on va passar-hi l'Arxiduc Lluís Salvador, perquè n'hi ha un bon grapat. Per exemple, Miramar. Zona costera, al terme de Valldemossa. La pregunta és, quin fet li va donar fama a Miramar?
Idò, i Miramar és famós, o va ser famós, perquè Ramon Llull va fundar el seu col·legi de llengües orientals. O més bé, és famós per haver estat escenari d'una escena de la saga d'Indiana Jones.
Jo per mi ser primera, no?
Bé, no,
sí, no?
No té misteri, això.
Aquesta està un poc més segur.
Efectivament, de fet, l'Arxiduc ho reconeix, que era un enamorat de Ramon Llull, mm-hmm. I un poc segueix la seva pista, de qualque manera, top en Miramar, no?
Sí, és veritat. Mm-hmm. Hombre, no és difícil estar enamorat d'aquest indret i de la màgia que tenen aquests llocs, no? Mm-hmm. De fet, quan varen rodar... que tenien la foradada allà tan a prop, que això és quasi inexplicable, no? És d'una bellesa i una força que és verd de ser allà per apreciar-ho.
Sí. Quina sort, màgia, no? Poden anar en Sor Rafael Verdera, que ja... És fantàstic.
Era tot plegat.
Allà, a la foradada. Vull dir que també com a actor és com un regal, això, Toni, no?
Estàs pensant un pollet amb altres coses.
És una excursió.
És una cosa idíl·lica.
No, una excursió en barca.
No, sí, excursió va ser, però...
Sí. D'un dia o més d'un dia?
No, d'un dia.
Un dia.
Sí.
Una excursió en barca d'un dia.
Però sempre d'anys mos hauríem de tornar-hi en l'estiu, i depenent ja fico, i disfrutar-ho, no...
Sí, no anar a fer feina.
No partir a les 4:30 de matí, en la fosca, per ser allà sortir de sol...
Que la massa remenava, així mateix.
Sí, ara ja... Sí, és...
Te maneges?
Té les seves cosetes.
Te maneges dins?
Un poc.
Un poc.
Quanto vareu rodar, això?
Això passa més de pas, sí.
Per Pasco.
Sí.
Mm-hmm. Vaja. Bé. Una experiència. Sí. Això segur. Toni, les preguntes per tu.
Venga-me.
George Sand, la coneixem, va escriure Univers a Mallorca, que és un quadern de viatge autobiogràfic editat l'any 1842, un llibre que explica les vivències del seu viatge i s'estada amb en Chopin a Mallorca, motivada per la malaltia del pianista. Ella i els seus dos fills i en Chopin varen romandre la cartoixa de Valldemossa uns mesos, des de final de 1838 fins a febrer de 1839. Sand fou pionera de dones viatgeres i també escrivia amb un pseudònim, però saps quin era el nom real de George Sand? Tens dues opcions, eh?
Era Elizabeth Lefsnon Gower o Amandina Aurora Lucille Dupin.
Amandina Aurora Lucille Dupin.
Que no sé si ho he dit bé.
Jo sabia Aurora Lupin o Dupin. No, no estava segur.
Sí, que ara hi ha una sèrie que està molt bé a Filmin, si la voleu veure, que parla de si vos interessa la vida de George Sand abans de que arribés a Mallorca, perquè això és interior. És curiós, perquè te fas una idea de com era i com...
I ja fuma i dutxa el son,
sí, i tot això. Sí, tot això. I escriu, i sí, està molt bé, està molt bé. Però després va arribar a Mallorca. Ho deia perquè això va ser abans de un poc anys abans de l'Arxiduc, que arriben George Sand i en Chopin.
No sé exactament els anys que era que va arribar a l'Arxiduc, però si 1893 sí, va venir a Sissi, doncs és fàcil intuir que sigui sí, més després.
I això va ser el 1839, per tant, sí, era abans.
L'Arxiduc és absolutament contemporani, quasi, no pareix que fa segles i segles, sí, i mirant els desbarats d'en Villalonga i se van fer l'any passat en el principal, o sobretot Mort de Dama, i sortia ell com a personatge, veus que és molt recent, és de principis de segle de segle XX.
Darrera pregunta per tu, Toni, i més topònims de la serra, perquè el capital estranger ha fet possible també el retorn a l'activitat agrària d'una finca de Pollença, una possessió situada a prop de Pollença i del port de Pollença, que és Can Xartell. Allà ara hi ha un celler, fan vi, però la pregunta és, saps què és un xartell?
És el nom d'un ocell? És el nom d'una eina?
Jo diria que és el nom d'una eina.
Actuat? No.
Un poig. Un poig.
Però no que l'ha demanat jo.
Que... Pensava sortir per Mortich i la xartell m'ha vengut ara.
Mortich sí que ho sabies?
Sí, clar.
Clar. Molt bé, que clar, sap que dona per molt això. Tenim una altra prova i ja serà la definitiva i és aquesta.
L'endevinalla.
Avui amb en Toni Gomili i en Miquel Arrac parlem d'aquesta pel·lícula, L'emperadriu i jo, que aviat podrem veure i vetre, ja vos avisarem, però ara, per acabar, farem una endevinalla, menys si sabeu la seva solució.
Vinga, diu així. Volta sobre si mateixa, ben carregada de greix, però és dolça, no manqueix, sempre satisfeta em deixa.
Què trobeu?
Malament.
Volta carregada, volta sobre ella
sobre
mateixa.
Si mateixa. Ben carregada de greix.
Ben de greix. És dolça,
ben
però.
Ben de greix. És dolça.
És dolça.
No manqueix.
Una encimada.
Una encimada. Sí. També.
Volta sobre si mateixa. Saps un braç de gitano?
Què?
La terra. Un rubial.
Una baldú. És dolça i és rodona.
No l'havia sentit mai,
tampoc. S'agafa de guardar el greix?
Ja no ho sé.
Volta sobre si mateixa, ben carregada de greix, però és dolça, no manqueix, sempre satisfet em deixa.
Una encimada.
Una encimada.
Això deu ser una encimada.
Una encimada.
Una encimada.
Una encimada.
Clar que sí, Miquel, el cor no t'anava tan malament, això de jugar.
Molt bé.
Una encimada. I hem posat aquesta endevinada perquè també hem explicat que quan l'emperadriu Sissi va venir, una de les dues vegades que va venir a veure l'Arxiduc, li va donar...
Feren un bon tiberi.
Sí. Va menjar de tot.
De tot.
Aquell home la volia...
De gran dies.
Exacte. La volia introduir dins la cultura culinària de Silla, està clar. Està clar.
Jo no ho he menjat mai, sí, tot això.
Tomeu desfornat de l'assaig, hauria de tornar al loco.
Sí.
Completament.
Ha de ser que li diguem que reprodueixi el menú que li van preparar.
Però devia ser un menú d'això, que surten els contes de fades, capons i faraones,
sí,
i faisans,
sí, 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 coses d'aquestes. Sí, sí. Molt bé, moltíssimes gràcies. No mos queda més temps, Miquel Orrà, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Teniu
a vosaltres.
Teniu qualque projecte en marxa?
No, de moment disfrutar o gaudir de recorregut d'aquest.
Exacte.
Moltes gràcies.
Toni, tu sí que en tens en marxa, Toni Gomila.
Mira, ara tenim xocolata tot aquest mes, demà a Granollers, la setmana hi ve Sant Llorenç, altra setmana a Tarragona, altra setmana a Ciutadella, i començam els assajos de l'enemic del poble principal, tenim Andreu Milà, de Producció de Ferro, que és tan fire, super recomanable, sí. Han començat els assajos
no
de consolacions, vos podria omplir programes i programes.